A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola, hola, benvingudes a un nou capítol del Piscolabis.
Bé, doncs avui estem contentes perquè tornem a tenir convidada en aquest capítol. Per tant, primer anem a provar la tecnologia. Alba.
Benvinguda, encén, sí?
Gràcies. Sí.
Molt bé. Alba, escolta, ens fas un mini resum, molt, molt mini, del que parlaràs avui?
Sí, vinc a parlar de dones, literatura i revolució.
Perfecte, interessantíssim.
Aquest és el meu resum.
Molt bé.
Però doncs...
Ho enllacem, no? Enllacem perquè estem a tocar, no?, d'aquest 8M i volíem precisament fer un capítol, no?, dedicat a les dones, sí? I en aquest cas hem escollit dones una mica i literatura, no?, però dones també com molt revolucionàries dintre del seu àmbit i per això vam parlar amb l'Alba perquè sabem que és una apassionada d'aquest tema i ens fa molta il·lusió que ens pugui portar aquesta secció avui.
I a més, al nostre podcast sempre parlem de dones perquè el 8M és cada dia.
Exacte.
I ara ja sí que no ens entretenim més, que el temps vola. Poseu-vos una copeta de vi que comencem.
El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Bé, doncs ja hem parlat amb l'Alba, us presentem una miqueta doncs, qui és. L'Alba va estudiar Història de l'Art i després es va especialitzar en un màster de Literatura i Pensament. Ha treballat de llibretera, d'educadora cultural i actualment és professora d'Història. Durant una temporada curta va tenir en actiu el blog Les Nedadores sobre artistes i escriptores contemporànies. Doncs Alba, ara és el teu torn, per tant els micros són teus.
Gràcies, Gavino. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me. Em fa molta il·lusió venir i encara més per parlar de llibre. El que us he portat per aquesta secció és un conjunt d'escriptores que he llegit més o menys recentment i que en un sentit o altre tenen una relació amb la revolució, o elles o les obres que han escrit. Llavors, en primer lloc, volia parlar-vos de la figura d'Aspàsia de Milet. La vaig conèixer fa poc mentre preparava la matèria de món clàssic per les meves alumnes. I bé, vaig descobrir que Aspàsia va ser una figura importantíssima durant el gran segle daurat d'Atenes, no? Durant l'Atenes del segle V abans de Crist. Pels que no ho tingueu així molt present, aquesta Atenes va ser una Atenes, va ser la gran Atenes, no?, de la construcció de l'Acròpolis, el moment més daurat, no?, de l'època clàssica grega, just quan acaben de vèncer els perses en les guerres mèdiques. Aleshores, sempre s'ha parlat d'aquest moment històric com un moment daurat des del punt de vista intel·lectual i polític, sobretot durant el temps en què Atenes va ser governada per Pèricles. Doncs bé, sembla ser que Aspàsia va tenir bastant més a veure que Pèricles en aquesta mena de revolució cultural, en aquest moment d'impuls cultural. De fet, Aspàsia tenia un saló, una sala, no?, a casa seva, on hi convidava la flor innata de la intel·lectualitat, de l'època, Anaxàgores, Fídies, que és el gran escultor de les obres de l'Acròpolis, Sòfocles, Sòcrates, altra gent molt coneguda en el moment, molt important, assistien als sopars que ella organitzava i que es van acabar convertint en un centre d'efervescència literària i cultural. Ella tenia una relació afectiva molt intensa amb Pèricles, i sembla ser que, a més, va ser molt influent en les polítiques que Pèricles va exercir a la polis. A més d'això, es veu que Pèricles doncs, era un individu bastant solitari, no gaire amant de les festes ni del contacte, del contacte humà, podríem dir-ho així, i que en aquestes reunions no hi acostumava a anar i que de fet, sembla ser que amb aquests personatges tan importants no hi va tenir massa vincle més enllà del que era estrictament professional. Per tant, Aspàsia va ser la que realment va dinamitzar tot aquest període. Evidentment, va tenir el càstig social pertinent en el seu temps per la seva intel·ligència i, de fet, els còmics grecs, els poetes còmics, la van convertir en el blanc de les bromes més cruels de l'època, no? Una mica com passa avui en dia també amb l'humor, no? Que quan es fa humor sobre les dones sempre s'ataca la part física, la part sexual, no? Doncs van acabar dient, fent-li bromes cruels i dient, per exemple, que el seu saló era una casa de cites, no? I desprestigiant la seva intel·ligència i la seva feina. I bé, ara faré un salt en el temps, preneu una biodramina perquè ens anem cap als anys 80 del segle XIX.
És un bon salt.
I us parlaré de la segona dona que us porto. Digues, que no té sentit.
No, que dèiem que és un salt històric de vertigen, o sigui que està bé la biodramina.
Exacte, sí. I ens n'anem a això, el 1883. Us volia parlar d'Emília Pardo Bazán. Aquesta gallega va publicar justament en aquesta data una obra que no és de les seves més conegudes, potser us sona més La Tribuna. Perdó, Los Pazos de Ulloa.
Sí.
Però La Tribuna, que és l'obra de la que... Sí.
Sí, no, que a més, en la nostra època era de lectura obligatòria. Que de les poques dones que teníem de lectura obligatòria. I per ahir, a mi personalment em va agradar, tot i que la majoria de la classe va odiar aquell llibre de naturalisme pur, però sí. Jo em vaig fer fan d'aquesta senyora, ja a l'institut.
Sí. Jo formava part de la banda dels que l'odiaven en aquell moment, amb el pas del temps doncs m'he com reenamorat d'ella. A veure, ella era comtessa, no? La comtessa de Pardo Bazán, que va ser, com tu deies, Gavino, una de les primeres introductores del naturalisme a Espanya, no? I aquesta novel·la s'emmarca dins del context de la novel·la social. És una figura molt interessant, segurament no suficientment reivindicada a Galícia, sobretot perquè trenca el tòpic de la Galícia plora miques, no? Que sovint s'associa a la figura de Rosalía de Castro, tot i que ella no tenia res de plora miques. I, en canvi, doncs, la comtessa Pardo Bazán, no? Tenia textos molt punyents, en què defensava el dret de les dones a l'educació, de les dones riques, no? Perquè ella al final era comtessa. Però bé, era una figura com potent i influent també en aquell moment. En aquell moment a ella li hauria tocat formar part del Risorgimento, no? Que seria com la renaixença de la literatura gallega. Però ella, en lloc d'això, tenia la mirada posada en França, amb Zola i tota la trup, no? de naturalistes. I a més, ella escrivia en castellà perquè considerava que el gallec era una llengua de segona, que no es pot ser perfecta. Llavors, La Tribuna és el sobrenom que té la protagonista de la novel·la. La protagonista realment es diu Amparo i La Tribuna és com li diuen les seves companyes de feina perquè és la típica que sempre va doncs, amb el diari sota el braç i explicant els últims esdeveniments polítics, no? I era com que parlava molt bé, no? I tenia una gran audiència. Pensem que La Tribuna s'emmarca en els temps de la Gloriosa. Val? Ella en aquell moment, Amparo, treballava en una fàbrica de tabac que existia realment, la fàbrica tabacalera de Corunya, que era molt gran, una fàbrica molt gran. I en aquella fàbrica, uns anys abans, havia tingut lloc un episodi ludista molt important que és conegut com Omotín das Cigarreiras. Aquesta revolta la van protagonitzar les treballadores de la tabacalera i aquestes treballadores hem de pensar que eren noies molt joves, que tenien al voltant de 14 anys, val? I que eren escollides perquè es considerava que fer cigarrets era una feina fina, no? Fer liar els cigarrets i fer els puros era una feina com adequada a la mà femenina. Evidentment, cobraven menys que els homes, estaven en pèssimes condicions i doncs, sovint protagonitzaven revoltes. A més, cobraven a cigarret, segons els cigarrets que feien, no? Que és una cosa que a vegades ens sembla increïble que pogués ser, però que és molt similar al que passa avui en dia amb les maduixes a Huelva o amb els treballadors d'Amazon o de Glovo. Aleshores, ella, cap als anys 50 del segle XIX, en aquesta fàbrica, que tenia unes 4.000 treballadores en una Corunya de 30.000 habitants, per tant, pensem que gairebé tothom tenia una treballadora de la fàbrica en la família o a casa seva, doncs a partir d'aquell moment va començar a canviar una mica la maquinària perquè es van introduir noves formes de consumir tabac. Es va començar a veure doncs, que eren molt més barats per les classes populars els cigarrets que no pas els puros, per exemple. No? I llavors es van començar a introduir la picadura del tabac, la fabricació de cigarrets, que el que van fer va ser treure molts llocs de feina, no? La nova maquinària que introduïen. I elles, bueno, veient perillar els seus llocs de feina i els de les seves companyes, van organitzar un motí, es van declarar en vaga i diem que aquest motí va ser un motí ludista perquè no només es van declarar en vaga, sinó que es van carregar tota la maquinària, el mobiliari, la caixa forta i fins i tot els documents i després ho van llançar al mar, que està al costat de la fàbrica, que em sembla una imatge com superpotent, no? És una novel·la, doncs això, molt detallista, amb aquesta forma de descriure els espais que tenen els naturalistes, no? Que sembla que vagin com desembolicant a poc en la descripció, els paisatges, les situacions, i al final retrata les condicions de treball de les proletàries de la fàbrica i de l'emancipació, i parla també de l'emancipació de les dones en l'època.
Molt bé.
Deures, jo tinc deures perquè ara mateix... Sí, no, començaria ara mateix a llegir-me-la. Per tant, tinc moltes ganes d'agafar-la.
És molt interessant perquè jo precisament estic com treballo una mica ara la revolució industrial, no?, a classe, i és com aquesta època, no?, i em sembla com superinteressant poder-los com també recomanar als alumnes, no? Vull dir que em sembla com molt interessant.
Sí, sempre l'explico també en aquest període perquè a més és això, hi ha el tòpic de que els gallecs mai es queixen, mai es revolten, no? Que és com aquesta cosa i és tot el contrari, o sigui, tenim una de les primeres vagues només de dones que es van fer a Espanya.
Que important, eh? Les dones en les tabacaleres en general, eh? En molts llocs d'Espanya com capdavanteres en la lluita obrera en moltes ciutats.
Sí.
De províncies, eh? Per entendre'ns.
Vale, ara no canviem massa d'època, però sí que canviem d'escenari, perquè us vull parlar d'Elinor Pruitt Stewart i d'un llibre que jo tinc en una edició, que és d'Hoja de Lata, que no està traduït al català, dic perquè us en llegiré un fragment després, que es diu Cartes d'una pionera. Aquest llibre, perquè us en feu una idea, me'l va recomanar una companya quan jo treballava en una llibreria, una època una mica fluixa que jo passava, li vaig dir: sisplau, recomana'm un llibre que em faci sentir feliç i poderosa. I ella va anar al prestatge i em va treure aquest llibre. O sigui que aquest és una mica el taló de fons que em porta a parlar-vos d'aquest text. Aquesta història, és a dir, aquest text, no, parla, aquests textos són un conjunt de cartes que la pròpia Elinor Pruitt Stewart va escriure sent ella una mare vídua, que l'any 1909 se'n va anar a viure amb la seva filla petita de només 2 anys a Wyoming, en ple oest americà. Resulta que a finals del segle XIX moltes terres de l'oest americà havien quedat abandonades després que el govern va obligar els pobles primitius a reubicar-se, no? a marxar d'allà i anar-se'n a les reserves que tenien preparades per reubicar-los. L'any 1862 s'havia aprovat una norma, que era com una espècie de repoblament, no?, a l'americana, per tornar a colonitzar, per repoblar aquelles terres. Consistia en que cada persona que ho sol·licités se li cedien gairebé 650.000 metres quadrats de terra per uns $15, amb la condició que hi construís ell mateix una casa i que hi passés com a mínim 5 anys sent la seva residència fixa. Si eres una dona, només podies fer això en el cas que fossis major de 21 anys i que fossis, a més, soltera, vídua o divorciada i que fossis cap de família, és a dir, que no tinguessis un germà que fos el cap de família en lloc de tu. Ella havia viscut sempre a Denver, per tant, una situació completament diferent, i va decidir emprendre l'aventura. En les seves cartes doncs, ens parla amb molta vitalitat de com viu aventures. Ella se'n va a viure aventures amb la seva filla, se'n va d'excursió a cavall en plena nevada amb la nena de 2 anys, acaben fent bivac en una cova, cuinen esquirols a la brasa, en fi, parla del dia a dia del ranxo en el que treballa i les cartes estan dirigides a la senyora Connie, que és la seva antiga patrona. Perquè en veieu un petit fragment, perquè crec que és com difícil transmetre una mica l'esperit d'aquest llibre, diu: en mi vida había visto semejante nevada. La nieve había empujado las ramas hacia abajo, de ahí el coscorrón que me di en la cabeza. Nuestra fogata seguía ardiendo con alegría y el calor impedía que entrara la nieve. Salí gateando y aticé el fuego. Luego, como apenas eran las 5, volví a la cama. Aquí estaba yo, a 30 o 40 millas de casa, en unas montañas que no pisaba nadie en invierno y donde sabía que la nieve podría alcanzar los 10 o 15 pies de altura. Como no servía de nada batirse, me levanté y preparé el desayuno mientras Baby se ponía los zapatos. Comimos ardillas y más patatas asadas y yo me tomé un café negro delicioso.
Caram, la Maria jo crec que es veu ja. La Maria es veu en l'oest americà, no? Quan ho has dit, ja s'ha vist.
És que a mi totes aquestes històries de l'oest a mi em tiren molt.
Una passada.
Dit això, queden 5 minuts.
Us fa sentir feliços i poderosos?
Sí, perquè a més ella ho fa amb una filla de 2 anyets, o sigui, bueno, o petitet en aquest cas, no? O sigui que... Alba, tenim 4 minutets, vale?
Vale, d'acord. Vinga, doncs vaig a resumir. Us porto 2 llibres més. El primer d'ells és Tea Rooms, Mujeres Obreres, és de Luisa Carnés, que era una sin sombrero, ¿vale? Era una escriptora de la generació del 27. I bueno, ella va publicar una novel·la l'any 1934 basada en una experiència pròpia, que és quan ella treballava en una espècie de saló de te, una mena de pastisseria, no? Així una mica de luxe, al centre de Madrid. I ens situem en el marc del bienni conservador durant la Segona República Espanyola. Ella era una dona proletària, igual que les seves companyes, i és una obra que ens permet veure quina era la situació d'Espanya en aquell moment a través del que passa a la pastisseria. Qui compra aquest pastisset? Qui compra aquest altre? Qui el compra com a ocasió especial? Qui el compra perquè és el seu berenar de cada dia? A quina hora passen els treballadors a fer el cafè de les botigues del voltant? A quina hora hi van les senyores riques a berenar? I a més també tot el clima de manifestacions, mobilitzacions, situació, no?, d'ebullició social que hi ha doncs, a la part de fora, que al final és el centre de Madrid i que a través de, des d'aquests aparadors, no?, de la botiga de tes, de la pastisseria, es pot anar veient tots els canvis que van tenir lloc en aquest lloc de feina. És una novel·la de denúncia social total, no? Ens parla de les condicions de les dones treballadores en aquella època. Luisa Carnés era una dona molt compromesa, formava part del Partit Comunista i després, de fet, durant la Guerra Civil, després de la Guerra Civil, va acabar exiliant-se a Mèxic. I ja per últim, si tinc temps d'explicar-vos, una revolució més.
2 minuts.
Us parlaré... Sí? Vale.
Vinga.
Doncs us parlaré de Camila Sosa. No sé si l'heu llegit, Les males. És una novel·la que es va publicar fa un parell d'anys, diria.
Jo no.
2 o 3 anys.
No.
És una novel·la que va ser molt premiada. Com us deia, es titula Les males i la va escriure Camila Sosa Villada, que és una escriptora argentina trans que ens narra en aquesta obra els vincles de solidaritat i de sororitat que es creen en una comunitat de travestis de l'Argentina, de Córdoba. El més bonic d'aquesta novel·la és que ens parla una mica amb una narrativa com pròpia de conte de fades, però no empalagosa ni res d'això, sinó simplement com posa màgia allà on a priori no n'hi ha d'haver. No? És a dir, ens parla d'una família escollida de dones que són marginades de la societat, que s'enfronten a una violència horrible, però el més interessant d'aquest llibre és que no amaga la violència, però el focus no el posa en aquesta violència, sinó que el posa en els vincles d'amistat, d'amor que es creen, no? I que a més doncs, això ens ensenya com això permet a aquestes persones a construir una realitat paral·lela, una forma de funcionar diferent, amb uns codis, unes normes diferents, on aquestes dones poden aixoplugar-se i poden ser qui realment són.
Doncs jo crec que ho podem deixar aquí, no? Crec que podem com deixar descansar la ploma, no? I concloure aquest capítol tan interessant.
Hem parlat de llibres que són escrits per dones i que no només ho han de llegir les dones, que això encara s'ha de recordar, perquè ens ha presentat gèneres molt diferents.
Sí.
I bé, nosaltres som l'Alba, la Rosa, la Maria, la Guiomar i jo mateix, som l'equip del Cultius Culturals, i ens podeu seguir a les nostres xarxes i a la web del cultiusculturals.cat.
Donem les gràcies a Radio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai. Ens podreu escoltar cada 15 dies i també al tècnic, al Iago, i avui també a la Dan, que ens acompanyen produint el programa. I no marxem, evidentment, sense agrair a l'Alba, Alba, molt moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per fer aquesta secció tan, tan interessant, i esperem tenir-te aviat de tornada en algun capítol.
Fins la propera.
Jo també, que m'ho he passat molt bé.
Molt bé, fins adeu. La propera. Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.